I des d'aquí, des de Barcelona, hem tingut Ignasi García Rafanell i Quim Sabater. Fins la propera, bon dia.
Bon dia.
Són les 9, moment de recuperar l'última hora informativa amb la Sara Cruz, que ens porta els titulars, i el Ramon Castelló als esports. Després el comentari de Josep Miró i Ardèvol. I després coneixerem com és i què vol fer la nova delegació d'apostolat seglar del Bisbat de Terrassa. Ens visitarà Josep Montfort, nou titular d'aquesta delegació, amb dos joves de l'equip. Aquests i altres temes fins a les 10.
Hola, molt bon dia. El govern espanyol es va emprar a fons ahir per intentar desactivar la polèmica sorgida per la cacera del rei a Botswana, on el cap d'estat va sofrir un accident que ha obert un debat inusual a la vida política espanyola sobre el paper del monarca, també les seves funcions i la seva successió. Rajoy va visitar ahir al matí el cap d'estat de l'Hospital de San José de Madrid, on es recupera favorablement. Marxem a l'exterior perquè la intensa onada d'atacs dels talibans de les darreres hores a la capital de l'Afganistan, a Kabul, hauria acabat. Fons oficials han informat que tots els talibans que han participat a l'assalt han mort i entre els combats i que els combats s'han acabat. L'assalt contra les forces de seguretat afganes i l'OTAN és un dels més greus des que els talibans van perdre el poder al país. I avui comença el judici contra Andreas Behring Breivik, l'autor confés de la pitjor tragèdia de la història de Noruega, en què van morir 77 persones el juliol passat. La clau del procés girarà entorn a la seva salut mental per determinar si és el responsable dels seus actes. Ahir els noruecs van recordar les víctimes amb misses i ofrenes arreu del país. I en esports, tot a punt pels partits de Champions entre el Barça i el Madrid. Ramon Castelló, molt bon dia.
Molt bon dia. El Barça viatjarà aquest vespre cap a Londres després d'entrenar-se, on quedarà concentrat fins a jugar el partit d'anada de semifinals de la Champions League contra el Chelsea a Stamford Bridge dimecres que ve. Guardiola recupera per aquest partit Seydou Keita. El Real Madrid també viatja avui i ho farà a Munic, on demà a 8:45 s'enfrontaran en anada de Champions contra el Bayern de Munic. Els blancs es trobaran al davant un equip sòlid que compta amb jugadors com Robben, Ribéry o Mario Gómez. L'Espanyol va golejar ahir en Lliga el València a Cornellà al Prat per 4-0. La victòria arriba després de 5 partits consecutius sense guanyar i deixa els blancs i blaus a un punt de l'última de les posicions que dona accés a l'Europa League. Ja quedem en Fórmula 1 perquè Nico Rosberg va guanyar el Gran Premi de la Xina en la primera cursa de la seva carrera. Fernando Alonso, novè classificat, va perdre el liderat del Mundial davant del nou líder Lewis Hamilton i el número 2, Jenson Button.
Gràcies, Ramon. Coneguem ara com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. En aquests moments podem parlar de situació tranquil·la. No hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Són dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Moltes gràcies. Fins aquí les notícies. Tornem a més informació quan siguin 9:45 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari avui ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Benvolgut, amics i amigues. No sé si sabeu que la pitjor borsa del món, en el que va d'aquest any, perquè ha perdut un 15%, és la borsa espanyola. Ha perdut molt més que Irlanda, Grècia, Itàlia o Portugal, països que també van força malament. Ella, la borsa, resumeix la difícil situació del país, una situació que pot arribar a esdevenir tràgica. El nostre ferit es desagna per les bretxes de l'atur, de les empreses que tanquen, de les factures sense pagar, i ara també per la destrucció de l'estalvi bursàtil. I és que la política dissenyada per la Unió Europea, que el govern segueix fidelment, no serveix. Cal dir-ho amb claretat. No serveix pel seu cost social, però també perquè en lo econòmic és contraproduent. Ja està clar que significa recessió, més atur, anar a pitjor. És clar que falta retallar els excessos i realitzar les reformes que permetin una més gran productivitat. però això s'ha de fer bé, requereix un cert temps, i a més cal tenir clar que amb això sol no aconseguirem recuperar el creixement, almenys a mig termini. Avui, més que mai, necessitem una visió gran, a l'alçada dels pares fundadors de la Unitat Europea, dels demòcrates cristians Adenauer, De Gasperi, Schuman, i de la prèvia generositat dels Estats Units amb el seu famós Pla Marshall. En necessitem un de semblant de pla, però aquesta vegada vingut des de la Unió Europea, i que tingui com a contrapartida la reducció de la despesa pública, però a un ritme que permeti millors consensos i més racionalitat. I com a contrapartida, el Pla Marshall de nou encuny, amb recursos per insuflar energia a una economia que es troba en una situació tan difícil. Aquest és, sens dubte, el repte que està plantejat, el repte econòmic i polític, aunar voluntats a Europa per vincular la reducció del dèficit i les reformes amb un ajut ben definit al desenvolupament econòmic. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel. Els drets de les nacions no són altra cosa que els drets humans considerats en aquest específic aspecte de la vida comunitària.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. A la recerca de la música folk i tradicional de la nostra terra. Cosmos, fires i festes tradicionals de la nostra terra. Músiques d'arreu, tradició i actualitat. Cosmos, els dilluns a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Avui estrenes nova samarreta i et sorprèn que et quedi també amb els texans o que tothom et pregunti on l'has comprat. Però el que més et sorprèn és que la samarreta només t'hagi costat 9,95 €, o que t'hagis pogut endur un polo EasyWear per 16 €, 2x28 o 3 per només 36 €. 8 dies d'hora al Corte Inglés. Et sorprendràs.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
S'ha constituït recentment la delegació diocesana d'apostolat seglar del bisbat de Terrassa. Es tracta de dinamitzar una acció multilateral en la pastoral eclesial a nivell diocesà que vol, d'alguna manera, impulsar noves energies i nous sistemes de treball a tot el que és la tasca dels laics i laiques que fan apostolat i que proposen l'Evangeli de Jesucrist en el camp espiritual i social, en aquest cas a la diòcesi. El nou responsable d'aquest àmbit és Josep Montfort, que juntament amb dos dels membres de l'equip, Mariona Clotet i Oriol Torres, ens acompanyen durant els propers minuts aquí en el primer cafè de Ràdio Estel per explicar-nos com és aquest nou impuls que dona la diòcesi agarenca. Saludem el prevere Josep Montfort, que després d'haver passat per la delegació de Pastoral de Joventut i per altres àmbits de l'Església de Terrassa, ara passa a ocupar des de fa unes quantes setmanes la delegació d'apostolat seglar. Mossèn Josep Montfort, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Com estem?
Gràcies, bé.
També ens acompanyen Mariona Clotet i Oriol Torres, que, com hem dit, són membres de l'equip d'aquesta nova delegació. Mariona i Oriol, bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Sou joves, però teniu ja certa experiència i esteu aquí ajudant la delegació, no?
Doncs sí, tant un com l'altre hem pogut participar en altres àmbits de la diòcesi. I bé, doncs ara doncs, que hi havia això de l'apostolat seglar, doncs per nosaltres és una eina i doncs poder posar aquesta experiència que teníem en altres àmbits, doncs posar-la al servei també de l'apostolat seglar, que és de nova creació, com molt bé dèiem.
Però que en altres diòcesis, com la de Barcelona o altres de Catalunya i d'Espanya, existeix i existeix des de fa molts anys. Per tant, no és una cosa nova a nivell eclesial, oi?
No, bé, més aviat al contrari. Les primeres delegacions que l'Església després del Concili i això va ser la d'apostolat seglar, i d'aquí derivaven Joventut, Obrera, totes aquestes altres delegacions. No? Terrassa s'ha fet al revés perquè la vida portava que Joventut i altres delegacions ja hi havia base, no? I ara el bisbe, doncs, per coordinar-ho millor, doncs, ha erigit aquesta delegació.
Podem recordar què és una delegació d'apostolat seglar, mossèn Montfort?
Això és una pregunta que em fa tothom. Quan em van nomenar van dir, i ara què faràs amb això? Jo venia de Joventut, no? I bé, jo també ho he anat descobrint, no? Perquè la intuïció està feta, no? La intuïció és, home, hi ha un laicat a les diòcesis, que és la immensa majoria, no? I que molt laicat està associat a moviments i associacions i realitats laicals, i per tant potenciar l'associacionisme laical i alhora aquestes associacions i moviments buscar un fil conductor, treballar en comú. Ara tenim la nova evangelització, és una bona ocasió, i a veure en què podem sumar esforços i arribar a més laics i ajudar-nos mútuament en la formació també.
Per tant, potenciar tot allò que els laics fan, que són moltes coses, molt variades, i aquí entrem en un camp immens. Com funciona i com vol treballar en els seus inicis i de cara al futur, per exemple, Mariona, aquesta nova delegació d'apostolat seglar de Terrassa?
Bueno, de moment el que estem intentant doncs, és fer un directori, no?, de totes les associacions i moviments, centres, cofreries, no?, totes les realitats que hi ha, no?, saber quines són aquestes realitats, conèixer les persones que en formen part, i llavors doncs, intentar pues, saber una mica doncs, què fa cada una, quines són les seves realitats, els seus problemes, les seves... No? Una mica conèixer què tenim i llavors a partir de saber tothom com... saber què podem fer, no?
Has presentat, per exemple, dos àmbits molt diferents, el dels grups de joves de parròquia i els de les confraries, per exemple, no?
Clar.
Són coses que de vegades ens pot semblar fins i tot que no tenen res a veure, però són de la mateixa església, igualment.
La idea és a partir d'aquí, no? A partir d'aquest directori que s'està preparant, doncs, poder agafar quines formacions té cadascú, quines activitats té cadascú, quina és la part que té cada una d'aquests doncs, moviments, d'aquests nous moviments, etc. Doncs, i poder treballar tots junts i poder veure doncs, què se'n pot treure doncs, per aquest laicat i el que seria doncs, l'apostolat seglar. És a dir, poder aconseguir fer una feina en comú i que sigui enriquidora per cada un de tots els àmbits.
Hi ha delegacions incloses en aquesta delegació d'apostolat seglar, com passa també amb moltes...
Sí,
no
sí,
sempre
sí.
Es fa així, però en moltes diòcesis
no sempre es fa així, perquè l'esperit és aquest, no? Jo quan estava a Barcelona, a la delegació de joventut, amb l'equip de Rosa d'Olofeu i després a Terrassa, doncs sí que havia sentit que l'apostolat seglar englobava i tal, però després la vida porta que cada àmbit s'especialitzi molt, no? Llavors aquí hem volgut, seguint les altres delegacions, però hem volgut fer èmfasi en això, no? Volem treballar 5 delegacions coordinadament, juntament amb la nostra, que és Obrera, Universitària, Pobles i Comarques, Joventut i Família. Pensem que són delegacions d'un àmbit molt evangelitzador i que hem de sumar esforços. Totes tenen autonomia, però sí que podem veure punts en comú, formacions comunes, fites comunes, i aplicar el pla pastoral diocesà també com en comú, no?
Això, doncs, és fàcil dir-ho i després s'ha d'aplicar, oi? Ve l'hora de la veritat.
Sí, això és fàcil dir-ho. S'ha de dir que la resposta a Terrassa va ser positiva. El primer que vam pensar és anem a crear un equip de laics, no representatius de diguem-ne, d'espais o de moviments o de delegacions, sinó un equip de laics, un equip de pensament, ho podríem dir així, no? I vam crear aquest equip que està composat per 7 persones. I la primera reunió que es va fer el 15 d'octubre va ser amb els 5 delegats, presidida pel senyor bisbe, 5 delegats més apostolats seglars, per veure com podem ajudar-nos, no? I s'ha de dir que els 5 delegats, la resposta va ser molt, molt bona, no? Llavors es va convocar els moviments ara el passat 4 de març, això ho sap millor la Mariona, van venir bastants. Per tant, deu ser pel moment d'església, pel moment que ens demana, i veiem tota la necessitat d'ajudar-nos mútuament, no?
és el que va ser la Constitució formal, no? La...
Sí, la veritat és que vam tenir una resposta molt positiva doncs, de tots els moviments i associacions, no?, que vam poder, bueno, que estem localitzant i que ens estem posant en contacte amb ells. I el dia 4 es va fer una trobada a Terrassa, una presentació, no?, de la delegació, va venir també el senyor bisbe, i la gent veies que tenia ganes, no?, i que, clar, es van trobar allà, per exemple, els Minyons, no?, que eren gent jove, amb carismàtics que eren més aviat grans, o llavors grups de matrimonis, no? Realitats molt diverses, però que, bueno, la gent es va trobar molt, molt a gust.
Podem dir que necessita aquests espais de comunió l'Església actual en aquest món on potser hem deixat de ser aquella majoria activa que érem abans, no? Els cristians, els catòlics.
Sí, penso que és un moment, ja no sé si únic, però segurament sí necessari doncs, per sumar esforços i d'una manera més forta que mai, és el que deia la Mariona, no? Diferents grups, ja sigui d'edats, però ja no només d'edats, sinó de realitats espirituals o de diferents àmbits amb els que tracten, doncs ells ja veus doncs, que hi ha aquesta necessitat de dir, bueno, potser hem estat molt de temps fent aquesta cosa, però potser això se'ns està acabant o la manera en la que hem estat treballant no funciona, ara és el moment de sumar aquests esforços i l'apostolat seglar doncs, el que intentarà és poder aconseguir tot això.
Avui ens acompanya en Josep Montfort, nou delegat d'apostolat seglar del Bisbat de Terrassa, acompanyat per dos membres de l'equip, Mariona Clotet i Oriol Torres. Un horitzó important de cada any és la celebració de la festa de Pentecosta, que és el dia de l'apostolat seglar. Aquest any serà el diumenge 27 de maig, per tant ja va quedant menys per aquesta gran celebració. Heu preparat alguna cosa especial, tenint en compte que és la primera Pentecosta vostra?
Primer que no ens posin nerviosos, perquè veiem que queda poc.
Que no era la meva intenció,
No, home, no. Bé, aquest any la proposta del senyor bisbe va dir, oh, no, doncs mira, el primer que farem és una... que algú ens guiï cap on va tot això, llavors a les 6 de la tarda a Terrassa, aquest dia 27, vindrà don Antonio Cartagena, que és el secretari a nivell de Conferència Episcopal Espanyola d'aquest àmbit, no? I ens guiarà una mica de què és això de l'apostolat seglar. I a les 8 hi haurà l'Eucaristia presidida pel senyor bisbe a la catedral, on volem que estiguin tots els moviments, i es donarà un petit detall de Pentecosta als presidents o als que porten la responsabilitat de cada moviment o associació. No? Vol ser una trobada de família senzilla, i l'any que ve ja volem posar-nos més en temes de cursos de formació i a posar-nos en una formació més concreta. No?
La cita és, doncs, el dia 27 de maig, diumenge de Pentecosta, a les 6 de la tarda, amb el director del Departament d'Apostolat Seglar de la Conferència Episcopal Espanyola, Antonio Cartagena, i després la missa presidida pel bisbe Josep Àngel Saiz, tota la catedral de Terrassa, l'espai comú de tots.
Tota la catedral de Terrassa, sí, comencem per casa i després ja veurem l'any que ve si canviem d'espai. Sí.
I bé, ja per anar acabant, mossèn Montfort i Mariona i Oriol, ens podeu comentar alguna de les coses que s'hagin pogut tractar, si és que es poden explicar, de projectes futurs, ha comentat mossèn Montfort que potser l'any que ve es pot fer una cosa més gran, a nivell de coordinació hi ha alguna tasca important a realitzar?
Bé, amb joventut, per exemple, volem potenciar molt la Setmana Cinema Espiritual, però a nivell laical, a nivell de sessions nocturnes, sessions formatives, això ja s'ha fet aquest any, una primera prova, diguem-ne, i l'any que ve ho potenciarem més. Amb universitat també estem, bueno, veient si podem fer algun tipus de jornada sobre pastoral universitari i nova evangelització. I després també volem fer algun cap de setmana sobre el tema de nova evangelització, del primer anunci. També ho faríem l'any que ve. Una escola de formadors, també la idea va per aquí, no? Una espècie d'escola de futurs líders, ho podem dir així, en el tema de l'evangelització. No?
Inspirats en la idea doncs, el que poden ser o els cursos alfa o el tornar a creure.
Sí, sí, sí. També aprofitar el que ja existeix, no? Però a partir d'aquí també doncs, veure un espai de primer contacte. No? Doncs tenim l'eix a les parròquies que veien que es podien associar, que podien fer coses i que van una mica sols. L'apostolat seglar volia ser aquest gran paraigües on donar la primera empenta i després cada moviment i cada associació pot donar la seva realitat, no?
Alguna cosa més que vulgueu comentar, Mariona, Oriol?
Bueno, comentar doncs, que també tenim una pàgina web, no?, que avui en dia en el món d'internet és interessant, que és www.seglarterrassa.org. I allà doncs, hi ha totes les informacions doncs, del que anem fent.
seglarterrassa.org, una web pròpia, on suposo que també es pot entrar des de la web del Bisbat de Terrassa o des d'altres webs eclesials. Molt bé, doncs felicitats. Oriol, algun últim comentari?
No, bé, si se'm permet, doncs m'agradaria parlar de les jornades d'apostolat seglar doncs, que vam poder viure a Madrid, que hi vam anar i feia, nosaltres fèiem molts pocs dies que... No, pocs dies, feia poc temps que havíem començat amb la delegació de postulats a l'àrea i ja vam anar, a Madrid...
Fa poques setmanes, també, no?
Sí, va ser febrer.
El febrer.
Febrer, mm-hmm. Vull dir, vam anar a nodrir-nos d'això i doncs, també doncs, vèiem que sí, que és això mateix que estem dient nosaltres, tenint la poca idea que tenim, doncs molts delegats de postulats a l'àrea que en portaven molts anys, doncs també es trobaven en aquest moment i ens deien, mira, ara estem en un moment especial, ens hi hem de posar i la predisposició doncs, era màxima. I nosaltres, doncs, que érem una delegació nova doncs, des de les més històriques de l'Estat, doncs, ja deien, mira, heu d'anar per aquí o podeu fer aquest tipus de coses. I l'ajuda doncs, realment va ser bastant gran i va estar bé i és una cosa doncs, d'agrair que també entre les delegacions ens puguem ajudar els uns als altres.
Una bona escola, per tant, per començar, no?, aquestes...
Hem d'aprendre dels grans, no? De totes les cartes que fem, estem aprenent, si ens equivoquem.
Sí.
També hi ha la taula de delegats de Catalunya, no? Això també existeix des de fa anys i això també està sent positiu, que la porta el bisbe Novell, amb els delegats de postulats de cada diòcesi. Aquí també ens ajudem mútuament, no sé, veure què s'ha fet i ser valents per canviar el que calgui, no? Que a vegades inèrcies, i això, com que és nova, ens dona aquesta possibilitat, no?, la delegació.
I, a més, sempre hi ha possibilitats de replantejar coses, o, com això deia vostè, velles inèrcies o petits vicis que de vegades no és que es facin amb mala fe, però no ajuden al caminar de la nostra església. Felicitats a la diòcesi de Terrassa, perquè a punt de complir els 8 anys de vida en aquesta nova etapa de la diòcesi agarenca, tenim una nova delegació d'apostolat seglar. Gràcies, Josep Montfort, nou delegat d'apostolat seglar, i també els dos laics que l'han acompanyat avui aquí al primer cafè de Ràdio Estel, Oriol Torres i Mariona Clotet. Molt bon dia
i
molts
gràcies.
Ànims. Pregàries de tots per tots.
S'agraeix.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Ràdio Estel.
Grans Amics, de dilluns a divendres de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb la col·laboració de Mútuam, Serveis Sanitaris, Mutualisme i Atenció a la Dependència.
A Hipercor valorem la qualitat. Per això estem tan orgullosos de posar la nostra marca a milers de productes.
I com que sabem que tu, a més, en valores el preu, l'envàs de 10 ous Hipercor Classe XL ara et surt a un amb 89 euros.
Hipercor. Preu i per millor.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la periodista Anna Isabel Tollet dona veu a la catòlica condemnada a mort per blasfèmia. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina ben lluny. Destins fantàstics pel 2012. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. Del 20 al 29 d'agost, Mesopotàmia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilan. I els peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. 93 409 2770. El club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns. 93 409 2770. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. No entenc res. Un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
5 minuts i mig i seran 9:45. Després de parlar de la nova delegació d'apostolat seglar del bisbat de Terrassa, entrem en la qüestió de la setmana que plantegem en el No Entenc Res. Aquesta setmana us diem, amics i oients, que no entenem per què, amb la importància que té el reciclatge, encara hi ha gent que s'hi resisteix. Miquel Murga, bon dia.
Bon dia i bona hora. Com estàs, Ignasi?
Bé, gràcies a Déu. Planteja'ns el tema, perquè pot ser molt interessant l'opinió dels nostres oients. Què fan amb el reciclatge, per exemple?
És interessant, i a més, és curiós perquè, em sembla, és a dir, a hores d'ara posar en dubte que el reciclatge té una vital importància pel futur immediat, ja no a llarg termini, sinó immediat del nostre planeta, és una mica absurd. Ningú, vaja, penso que ningú pot posar en dubte. Doncs, tot i així, moltes vegades hem d'escoltar o hem d'assistir a escenes o actituds de molta gent encara que a hores d'ara, o bé per inconsciència, que és una possibilitat, o bé per una actitud incívica, que seria una altra possibilitat, encara no estan prou enxufats, diguéssim, al tema del reciclatge, o no hi posen el que hi ha la seva aportació personal, no? També és cert que no sempre se'ns posen a l'abast totes les eines o les opcions que facilitin la posada en pràctica d'aquest reciclatge. És a dir, sobretot perquè de vegades, parlem de reciclatge domèstic, del que pot fer la gent des de casa seva, i pel que fa als contenidors, encara tenim la sensació, per exemple, molta gent ho diu, això ho escoltem, és un argument que escoltem molt sovint, que ha de fer grans caminades per poder fer aquest reciclatge i poder, diguéssim, distribuir tots els residus en cadascun dels contenidors perquè s'hi queda molt lluny de casa. És un dels grans arguments que fa molt servir molta gent per dir que, home, que a ella li costa fer aquest, posar en pràctica aquest reciclatge, no? També és cert, però, que hauríem de ser bastant expeditius en aquest sentit, si és que creiem que val la pena i dir, escolta, doncs, aquest esforç que ens obliga a fer el portar cada cosa al seu contenidor, per lluny que sigui, home, si pensem que realment és important, doncs hauríem de posar-hi aquest plus afegit de la nostra activitat de cada dia, no? Per tant, i encara hi ha algunes altres coses que compliquen una mica la situació, tampoc és que sigui tot tan fàcil i fins i tot a vegades amb actituds positives davant del reciclatge se'ns complica molt. Per exemple, tot el que va començar sent, em sembla que eren tres contenidors els inicials, el blau, el groc i el verd, em sembla que són els originaris de tot plegat, després anar complicant la cosa i cada vegada trobem més gamma de colors de contenidors, que a vegades hem de pensar una miqueta i amb cada cosa ja on va tot plegat. No? Aquesta seria una cosa. I encara una altra, que és que a l'hora de posar-ho en pràctica a casa hi ha molta gent que viu en pisos, bé, jo diria potser la gran majoria de gent viu en pisos de dimensions justes, o reduïdes.
Sí.
I la cuina no admet que tinguis tres baguls o quatre baguls diferents d'escombraries per anar-ho fent. Per tant, és una feina que requereix que la facis d'alguna manera que et permeti també l'habitacle on ets, no? De tota manera, un cop dit això i tots aquests problemes, n'hi ha un altre encara, que és una espècie de llegenda negra, llegenda urbana, que diu, que s'ha extès, que encara que posis coses a cadascun dels seus contenidors corresponents, després arriba un camió i tot ho barreja una altra vegada. Això s'ha parlat molt. He de dir que, jo no sé si és cert o no, el que jo he pogut comprovar, que tinc la sort de viure un lloc on veig els camions passar i, per tant, es puc controlar una miqueta, jo mai no he assistit a aquesta escena, Sempre he comprovat que cada camió va al seu contenidor i cada cosa va per separat. Per tant, jo crec que és més una llegenda a hores d'ara, Si més és una llegenda que no pas una altra cosa. Doncs bé, doncs malgrat tot això, malgrat totes aquestes coses importants que té, encara hi ha gent que sembla que en això de reciclatge o no en vol saber res, o mira cap a un altre costat, o pensa que no té tanta importància com ens diuen que té.
Sí.
Vull dir que això pot ser que pensis, escolta, hi ha gent que té dret a pensar que, escolta,
sí, que potser...
vols dir que fent això faig alguna cosa, doncs no, ja està.
Que potser l'esforç que se'ns demana no és prou útil o que... Vaja, que hi ha una miqueta de farsa en tot això, segons alguns. Però
sí.
Altres sí que estan més sensibilitzats i consideren molt important que tots ens sensibilitzem més perquè, d'alguna manera, estem treballant, i això diuen els entesos, a deixar un món millor per a les futures generacions.
És un gran argument.
Un gran argument.
És cert, i aquest argument jo l'accepto, per tant, jo crec que és un argument. Per tant, el que investigarem aquesta setmana és, primera, potser és que no ens ho han explicat prou bé, també pot ser, potser també ha s'ha de ser més didàctic en aquest sentit, i un altre és que investigarem exactament quin és la importància que té el reciclatge domèstic a l'hora de pensar en aquest futur millor pel planeta.
Comptem amb la vostra opinió sobre aquest tema. No entenem per què, amb la importància que té el reciclatge, encara hi ha gent que s'hi resisteix. Opineu a través del Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel i precisament al Facebook posem la pregunta de la setmana.
Una enquesta que ens ajuda a saber una mica per on va la cosa. La pregunta que hem posat aquesta setmana és: quina és la vostra actitud davant del reciclatge?
Tres respostes, com sempre.
La primera serà: sempre reciclo i reparteixo cada residu al seu contenidor, seria la primera opció. La segona: ho faig sempre que hi penso, però de vegades se m'oblida. Aquesta és una que pot agafar molta gent, eh? És un argument.
Sí,
I la tercera, directament, no reciclo, doncs perquè tinc la sensació que no serveix per res.
Quina és la vostra actitud davant el reciclatge? Aquestes tres opcions que us hem donat i en el Facebook podeu afegir-ne més, si voleu. Gràcies, Miquel Murga. Fins divendres.
Divendres sabrem què passa.
Exacte, cap a un quart de deu ens trobem aquí. Adéu-siau.
Adéu-siau, bon dia.
Hola, molt bon dia. El govern espanyol continua intentant desactivar la polèmica sorgida per la cacera del rei a Botswana, on el cap d'estat va sofrir un accident que ha obert un debat inusual en la vida política espanyola sobre el paper del monarca, també les seves funcions i la seva successió. Rajoy va visitar ahir al matí el cap d'estat a l'Hospital Sant José de Madrid, on es recupera favorablement. L'Audiència de Barcelona acull avui el macrojudici vinculat a un cas de corrupció policial relacionat amb el tràfic de drogues. Hi ha més d'una vintena de processats, entre els quals 11 membres de la Guàrdia Civil i de la Policia Espanyola, que estarien conxorxats per robar droga a narcotraficants que volien introduir-la pel port de Barcelona. I ja ha començat a Oslo el judici contra Andreas Beivring, l'autor confés de la pitjor tragèdia de la història de Noruega, en què van morir 77 persones el juliol passat. La clau del procés girarà entorn a la seva salut mental per determinar si és responsable dels seus atacs. Ahir els noruecs van recordar les víctimes amb misses i ofrenes arreu del país. I en esports, el Barça té al davant una setmana molt important. Aquesta tarda marxa a Londres, on dimecres juga l'anada de la semifinal de la Champions davant del Chelsea. Dissabte, torn per al Clàssic, on els de Guardiola jugaran el tot per continuar vius a la Lliga. Demà juga el Madrid contra el Bayern de Múnich. Ho deixem aquí, tornem com sempre més informació quan siguin les 10.
Ràdio Estel. Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest any, per Sant Jordi, lectura completa de la novel·la Incerta glòria de Joan Sales. Més de 25 hores ininterrompudes amb la participació d'importants personalitats de la cultura i la política, així com dels ciutadans que ho desitgin. Vols ser tu un d'ells? Apunta't al web d'INECA, www.ineca.cat, INEHCA.cat, enviant un missatge a marató@joansales.ineca.cat o bé al 934-869-754.
Quina bona goma! I dius que les posteriors només t'han costat la meitat?
Esclar, Hipercor té els Firestone de turisme furgoneta hivern amb la seva segona unitat al 50% de descompte.
Genial! I la comoditat?
Comodíssim! El pots finançar en un màxim de 6 mesos sense interessos.
Només als centres amb venda de pneumàtics. Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Món sense fronteres, amb Àngel Miret.
Comencem els minuts que dediquem cada dilluns a aquesta hora a l'actualitat social, sobre solidaritat, sobre cooperació i sobre immigració. Com sempre, aquest espai ens acompanya Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia i bona Pasqua. Un cop hem complert l'octava pasqual, com que dilluns passat era festa, reprenem l'espai felicitant aquest temps tan, tan esperançador que és la Pasqua.
Bon dia i bona hora. Senzillament la Pasqua per mi també és un moment important, no? És el moment de la llum per damunt de les tenebres. Tot i que cal dir que en aquest moment, déu-n'hi-do, de les tenebres i de les ombres
són
que m'envolten.
I tant.
I per tant, però bé, l'esperança és la Pasqua, justament.
Sí. De fet, els 8 dies de Pasqua són molt importants, però la Pasqua, com que són 50 dies, potser ens podem seguir felicitant fins al 27 de maig, que és el dia de Pentecosta aquest any. Bé, repassem l'actualitat dels últims dies i comencem amb un fet molt trist que es produïa avui fa tot just una setmana. Quatre persones morien la matinada de dilluns passat en un incendi a la barraca on dormien. El foc es va produir concretament al carrer Bilbao, al districte de Sant Martí de Barcelona, i els morts van ser tres homes i una dona de nacionalitat romanesa. Segons les primeres hipòtesis, l'incendi, segons defensava l'Ajuntament de Barcelona, va ser fortuit. Vostè dilluns mateix, tot i que era festa a Catalunya, ja va anar a veure el lloc i una mica ha estat sobre el tema aquests últims dies, oi?
Efectivament, sí. Jo a les 7 o un quart de 8 del matí ja estaven allà perquè volia veure exactament què havia passat. Tenia una certa inquietud perquè em semblava difícil de que en una barraca, que eren les primeres notícies que teníem, diguem-ne, la gent no hagués pogut escapolir-se en el moment de que es produïa un incendi, no? Quan vaig estar allà ho vaig entendre, perquè veritablement es tracta d'una rampa, una rampa de baixada d'accés en aquest solar, i aquesta rampa, diguem-ne, es havia habilitat com un habitatge, diguem-ne, un infrahabitatge, i aleshores, clar, estava tapiat per davant, de manera que si havia fora un tendall, que és on segurament es va provocar l'incendi, doncs les inhalacions, el vent va fer la desgràcia que el fum entrés cap a dintre. També va ser una altra desgràcia que fos just això a 3:45 de la nit aproximadament, i per tant una concatenació de fets va provocar que aquestes quatre persones malauradament morissin per inhalació. Sí. És allò d'aquests accidents terribles, perquè insisteixo que s'han de donar moltes circumstàncies. Si aquest incendi s'hagués produït, doncs de dia no hagués passat res. Si hagués estat segurament a les 7 del matí amb un son ja trencat, diguem-ne, també és probable que s'haguessin despertat. Si hagués sigut última hora del vespre també, la desgràcia va ser que va ser justament a 3:45 de la matinada. Bé, i insisteixo que el vent va anar en la direcció que no havia d'anar. Bé, per tant, diguem-ne, ha estat... Però vaja, jo, Ignasi, més enllà de que, òbviament, l'important és la pèrdua d'aquestes vides humanes, el que volia...
Això és el més terrible, certament, sí.
Clar, el que volia explicar una mica la situació en els oients, sobretot els de la ciutat de Barcelona, quina és la situació. La veritat és que la crisi està empitjorant-ho tot, eh? I en l'àmbit del que és el districte de Sant Martí, i concretament al Poblenou, el problema és que qui conegui aquests barris sabrà que hi ha molts descampats. Per què? Home, perquè allà es va fer una reordenació urbanística que el que preveia era un espai, diguem-ne, que havia de ser, o que és, en part també encara, d'èxit de la ciutat. Clar, tots aquests projectes, o bona part d'ells, han quedat aturats per la crisi. Per tant, moltes empreses que allà havien de construir, s'havien de fer habitatges, s'havien de fer, diguem-ne, espais comercials, ha quedat aturat i allà han quedat els solars buits. La crisi ha fet doncs que la situació econòmica faci que hi hagi cada vegada més gent amb problemes d'habitatge, i per tant tot plegat, la combinació de les dues coses fa que s'hagi produït un repuntament relativament important de les persones que en aquest moment viuen amb infrahabitatges, no sé si dic exactament barraques. Concretament a la ciutat són, en l'últim recompte que es va fer el mes de març per part dels serveis municipals, són 830 persones aproximadament, amb 36 assentaments, dels quals 21 al districte de Sant Martí. És a dir, aquí en el mateix, el carrer Bilbao també està en el districte.
El districte de Sant Martí, que inclou la part baixa de l'Hospital de Sant Pau i Poblenou, tota aquella zona.
Efectivament. Qui són aquesta gent? Doncs mira, fonamentalment hi ha dos grups molt ben identificats, d'aquests 800 i pico, hi ha dos grups molt ben identificats i un tercer que és un poti-poti. Hi ha uns 150 persones romaneses, aproximadament. Vull recordar que els romanesos són ciutadans de la Unió Europea i, per tant, que tenen lliure circulació i poden anar i venir, treballar on els sembli pertinent, dintre del marc del que és la pròpia Unió Europea. Un altre col·lectiu molt important i menys conegut, potser per bona part de la ciutat, quasi 450 persones, és a dir, gairebé la meitat d'aquests 800 i pico que tenim són el que se'n diu tècnicament galaico-portuguesos, que són gent d'origen firaire, és a dir, són transeunts en el seu origen. Són aquells que vosaltres veureu que viuen amb autocaravanes, amb caravanes, amb furgonetes, que aparquen en els solars i, diguem-ne, tenen aquest tipus de vida.
Vida potser basada en una mena de...
Itinerància.
Itinerància, per viure de la venda ambulant, en alguns casos...
Originàriament sí, per això es diuen els itinerants.
Itinerants, sí, clar. Firaires també ens sona això.
Efectivament, o sigui, es tracta de gent que en els seus orígens vivien d'això, doncs de la compra-venda, del comerç,
doncs Déu-n'hi-do, itinerant. La meitat de tots
la meitat, pràcticament, és un tema poc conegut. Es parla molt dels senegalesos, es parla molt també dels romanesos, i en realitat la meitat són aquesta tipologia. Aquestes persones, en el temps, i també per les circumstàncies, diguem-ne, socioeconòmiques, han anat perdent una mica aquesta... Bona part d'ells han perdut una mica aquesta estructura comercial com a modus vivendi. Però el que sí que és cert és que encara estan molt acostumats a viure en aquests espais, diguem-ne, mòbils. No vull dir pas tots, però una part d'aquests els és molt difícil l'encaix amb una estructura d'habitatge ordinari. Estan acostumats més a una vida a l'aire lliure. I després, per tant, 150 romanesos, 400 i pico llargs, diguem-ne, galaico-portuguesos o itinerants, i la resta és un pot, entre els quals hi ha senegalesos, i, en fi, hi ha espanyols, hi ha gent de diverses...
I latinoamericans, potser alguns.
Això, latinoamericans, sí. O sigui, aquests 800 i pico són els que té la ciutat, en aquest moment, en aquests espais. I hem de treballar per mirar d'erradicar això. Dit això, també és important que els oients sàpien que cada dia la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament, en aquest cas, posa a disposició i estan plens més de 1.100 places. És a dir, cada dia quan apaguem la llum del nostre dormitori hem de saber que hi ha 1.100 persones que dormen en diverses instal·lacions de tipus municipal, que són directament gestionades per l'Ajuntament o bé a través d'altres entitats. Per exemple, com Sant Joan de Déu. O sigui, Sant Joan de Déu té uns dispositius per persones sense llar o sense sostre, que són gestionats per Sant Joan de Déu, però que són finançats per l'Ajuntament de Barcelona. Déu-n'hi-do. Estem parlant de 1.100 persones que viuen, que diguem-ne que estan allotjats per l'Ajuntament, estem parlant de 800 i pico, que serien aquests col·lectius, diguem-ne, que viuen amb infrallars.
I ens anem a 2.000 persones necessitades. 2.000,
no, i encara tenim un tercer col·lectiu, potser que és el més necessitat de tots, en fi, no ho sé, això de distingir entre la misèria és difícil, que són els sense sostre, els sense llar, que són uns 800, aproximadament.
Per tant, parlem d'una xifra propera als 3.000, a Barcelona només...
Parlem d'uns 3.000.
Persones que no tenen res. A tot això cal afegir, evidentment, la pobresa silenciosa de vegades, o pobresa de gent que té habitatge,
que
pobresa nova.
Que és molt important, Ignasi, que és molt important.
I tant, també.
A veure, ho dic això perquè a vegades, quan aleshores hi ha un fet luctuós i desgraciat com és aquest, sembla que tothom s'aproxima a la solució de dir busquem habitatge per aquestes 800 i pico de persones. Jo el que vull dir, i això m'interessa molt que s'entengui, és que cada persona és un món i que nosaltres i el que intentem és fer un tractament individualitzat a cadascú. És a dir, no es poden provocar solucions. Ho dic amb tot el respecte, però la síndica de Greuges de l'Ajuntament de Barcelona proposava construir barracons per instal·lar aquestes persones. Honestament, crec que no és la solució. És a dir, primer, perquè cada persona d'aquestes té la seva pròpia individualitat, té les seves pròpies característiques. Hi ha persona que té un nivell de formació alt, hi ha persona que no, hi ha persona que té dificultats, diguem-ne, mentals, hi ha qui té dependències, hi ha qui... O sigui, no es tracta, per tant, d'habilitar barracons i posar tota la misèria en un espai, sinó que es tracta, que és el que s'intenta, de fer un tractament individualitzat i personalitzat. També cal dir, per exemple, de que no tothom accepta l'ajut dels altres. Vull referir-me concretament a aquestes quatre persones mortes. Aquestes persones mortes, concretament, és una casualitat, però un mes abans, el mes de març, els serveis socials de l'Ajuntament, les persones que ronden tot el dia pel carrer, o sigui, un col·lectiu de 36 persones, diguem-ne que tot el dia donen voltes pel carrer mirant de buscar complicitats i xarxes amb la gent que dorm al carrer, amb la gent que està en aquests infrahabitatges, etc.
Feina important i feina que des d'aquí també valorem i reconeixem.
És una feina dura, a més, És una feina dura. Bé, doncs, en aquestes persones se'ls havia ofert el retorn, concretament, o la repatriació a Romania, o incorporar-se a la xarxa de prestacions socials que dona l'Ajuntament. Quines són aquestes prestacions? Menjadors socials, és a dir, tothom, i en aquest punt no hi ha masses dificultats per incorporar-se, hi ha una petitíssima llista d'espera, però és relativament fàcil incorporar-s'hi, menjadors socials, centres de dia, és a dir, centres en els quals no pots pernoctar, però de dia pots anar a llegir el diari, pots llegir llibres, o prement hi ha educadors socials, pots mirar el televisor, pots fer partides de cartes, etc. Aquests centres estan, hi ha disponibilitat. Allotjament, hi ha dos tipologies d'allotjament, un allotjament que és un allotjament més d'inclusió, més a llarg termini, que aquest és un allotjament, diguem-ne, normalment concertat amb entitats, I després un allotjament d'urgència, que en aquest sí que a vegades hi ha alguna dificultat. Vol dir que qualsevol persona pot anar-hi a demanar de dormir aquell dia. A Barcelona concretament n'hi ha tres. I després el més important, que jo crec que és el més important, que és més que la solució immediata, la projecció d'aquesta persona cap al seu futur i, per tant, el tractament social de fons. Tractament social d'inserció laboral, tractament social de, si és que hi ha una dependència de tractament, és a dir, tot el que és el tractament de fons. Això és el paquet de prestacions que ofereix l'administració municipal.
Doncs queda explicat, com també s'havia fet a nivell formal aquests últims dies a través de l'Ajuntament de Barcelona, el fet que aquestes persones mortes a l'incendi de la barraca al districte de Sant Martí de Barcelona, al carrer Bilbao concretament, havien rebut oferiments d'ajuda des del mateix Ajuntament de Barcelona. Potser, si li sembla, per tancar aquest tema, seria bo recordar que en l'àmbit de la marginació i també de les persones immigrants, últimament també salten les alarmes per possibles baralles. Potser quan es van conèixer les quatre morts d'aquestes persones, més d'un segurament va pensar que potser ha estat una baralla. Això potser ens fa pensar més en les bandes llatines o en altres grups.
Bé, en aquest cas,
incidents que hi pot haver. No hi ha hagut res de violència, en aquest cas, queda claríssim. Però vull dir que també ens ha saltat l'alarma perquè les causes poden ser diverses. En aquest cas ja s'està aclarint el que és, però...
No, en aquest cas estava molt clar que eren una gent, diguem-ne, relativament integrada en el barri, en el qual, doncs, els propis veïns hi tenien una certa relació, gent sense antecedents policials i, per tant, gent absolutament poc conflictiva, dedicada, des d'un punt de vista econòmic, sobretot a la compra-venda de ferralla. Ferralla, alumini, fustes, cartons, ferro... És a dir, aquest és el modus vivendi d'una bona part d'aquestes persones que viuen en aquestes condicions. No, el tema de les bandes és una altra qüestió, diguem-ne, de les bandes, sobretot llatinoamericanes, que s'ha d'abordar des de doble perspectiva. Des d'una perspectiva, jo entenc, policial d'entrada, és a dir, sense matisos, i des d'una perspectiva d'aproximació, que això també s'està fent des del servei aquests d'inserció social de l'Ajuntament. Sí.
Doncs,
amb una tradició important de diàleg amb les persones i d'intentar reorientar la situació.
Queda fet aquest apunt i aquest aclariment. No, ho dèiem perquè la primera notícia sempre, no? Quatre immigrants moren al carrer, doncs clar, sí.
no només en això, però
com una possible
pot
causa.
Pot donar peu a diverses hipòtesis d'entrada, sí.
Molt bé, doncs, a banda d'aquest tema important i trist, parlem d'altres qüestions. Avui amb Àngel Miret a la secció Món sense fronteres, reformes i límits ètics. Avui, Àngel, vostè volia parlar del tema, sobretot pel que fa a la reforma laboral, d'algunes qüestions que potser èticament ja en aquest mateix programa vostè ha qualificat d'inacceptables.
Sí, jo aquests dies, que un ha tingut més temps, diguem-ne, en fi, de llegir la premsa, ni que sigui per les notícies que hem anat comentant fa un moment, el que deia i pensava aquests dies, i ho pensava, és que és veritat que aquí ara hi ha enormes debats que tenen contingut ideològic, que tenen contingut econòmic, i que honestament molta gent no sabem quina és la solució. És a dir, hi ha qui ens diu s'ha de primar l'Estat, uns altres diuen que no, uns altres que diuen que és al revés, el que s'ha de fer és una inversió keynesiana, dic keynesiana perquè era el Keynes el que deia que en èpoques de recessió s'havia de fer la inversió pública justament per generar ocupació i rellençar l'economia. En fi, això... Hi ha gent que en sap molt i bé, a més de la tècnica pròpiament economicista, hi ha l'espai ideològic. Però jo, més enllà d'aquests debats, sobre els quals, òbviament, també tinc la meva posició, en aquest espai no volia tant referir-me en aquest tema, sinó el que jo crec que hi ha fronteres i que sigui quina sigui la ideologia que hi hagi al darrere, no es poden ultrapassar. I concretament em volia referir a dues d'aquestes limitacions. No, una limitació és la que fa referència i que efectivament, com diu l'Ignasi, ja ens l'havíem posat, que era el tema dels 20 dies, diguem-ne que la persona que estava malalta durant 20 dies podia ser acomiadada de la feina. Aquest ja ens hi vam referir, però jo també volia referir-me a l'altre tema que, i per mi aquest és un dels temes que vulnera, sí, quin sigui el pensament d'una persona i la ideologia vulnera absolutament els límits ètics de qualsevol persona de bé. I l'altre és, que també entenc que s'ha vulnerat aquest límit, és amb la repatriació d'aquests diners de la gent, diguem-ne, que ha fet diner negre, que l'ha exportat a l'estranger i que ara se li demana que el repatriï a l'Estat espanyol simplement pagant un 10% d'aquest diner. Segurament els oients hauran passat, com quasi bé tothom, alguna vegada que els hi ha vingut algun requeriment d'Hisenda per coses menudes, al millor, perquè s'han oblidat de no sé què, perquè, en fi... Sí, ja sí. Saben que és tremenda l'eficàcia d'Hisenda i em sembla molt bé.
Et fan pagar per...
Et fan pagar...
Fas un subsidi cobrat de més... En
res,
un període
a vegades
de...
cosetes de tal, i em sembla bé. No és cap crítica, volguem dir, però s'apliquen uns interessos contundents. L'eficàcia de la maquinària d'Hisenda, per dir-ne, pels assalariats, és absolutament impecable, és a dir, no... I està bé, torno a insistir-ho, per tercera vegada ho dic, està bé, no és una crítica.
Impecable, però podríem dir que no tan impecable si només s'apliquen això i no
això
en altres
és el que
coses.
Vull dir. Aleshores, i saben també que gent que tenen sous relativament modestos paguen percentatges de renta del 15, del 20, del 25, del 30%. En aquest punt, algú pot entendre que aquell que ha fet diners de forma possiblement fraudulenta, perquè si no s'hagués exportat, pagui una sanció només del 10% d'aquest diner, quan, insisteixo, els treballadors assalariats més modestos estan pagant 15, el 20 i el 25%, per no dir les rentes més elevades, que de seguida ja s'enfilen el 30 o el 35. Això per mi és una vulneració ètica. Si no som capaços d'acotar aquest tipus de conductes, quina confiança pot tenir el ciutadà amb l'Estat? Ja sé que hi ha uns arguments de tipus econòmic. Ja he dit que els descartava d'entrada, els econòmics i els ideològics. Ja sé que hi ha un argument de dir, no, home, si repatriem aquest diner, diguem-ne, d'alguna forma dinamitzem i injectem liquidesa a l'estructura financera de l'Estat. Ja ho sé. Però jo vull dir que hi ha moments i limitacions que no podem ultrapassar. I aquesta n'és una, des del meu punt de vista. O sigui que compte que el que volia comentar Ignasi avui és aquests límits. Un, els 20 dies per persona malaltia, no el podem ultrapassar. Així, no és possible que una persona, perquè vagi a estar de baixa amb una malaltia llarga, pugui ser objecte d'acomiadament. No pot ser. Una cosa és el frau del que està malalt i no ho està.
Sí, sí, sí.
Estem parlant, i ara m'estic referint al que està malalt.
Sí,
això
sí, sí.
No pot ser un motiu d'acomiadament, des d'un punt de vista, jo crec que cristià, honestament,
el
però ètic.
El fet que passin 20 dies malalt, que hi ha malalties que poden comportar 20 dies, per exemple, una pneumònia que molta gent pot tenir, o un...
O malalties que ja s'entén que l'empresari de seguida pot intuir que comportaran llargs períodes
d'absència.
Sí. I l'altre per mi és la repatriació del diner. No s'hi val. No s'hi val. No pot ser que aquesta gent paguin el 10% i un treballador que cobra 20.000 euros bruts a l'any en pagui el 15 o el 20%.
I això, això es pot modificar, creu vostè que es pot modificar dins el diàleg parlamentari o fins i tot amb els sindicats? Perquè recordem que és vigent, tota la reforma laboral decretada és vigent.
Naturalment,
en
aquest aquestes qüestions totes són modificables. En qualsevol cas, una llei sempre pot ser modificada per una altra, però independentment d'això, tant la llei de pressupostos com la llei de reforma laboral estan encara en el Congrés de Diputats, o sigui, perquè la llei de reforma laboral, recordo que va ser per un decret llei,
sí.
I per tant després s'ha de validar per a través d'una llei, i per tant està en el Congrés de Diputats per discutir-se.
S'ha validat ja el decret a nivell del Congrés dels Diputats i ara s'ha de convertir en llei i aquí es poden modificar coses, tot i que els que governen tenen majoria absoluta, però vaja...
Bueno, esperem possible. Que els que governen, independentment de què governen, estic convençut que hi ha persones d'alt contingut ètic. Estic pensant ara mateix amb el senyor Fernández Díaz, el Jordi Fernández Díaz, amb el qual tinc la satisfacció de conèixer i em consta que és una persona de perfil d'alt perfil ètic i espero que gent com ella del Partit Popular doncs, siguin capaços d'entendre que això no pot seguir d'aquesta manera.
Doncs queda dit aquests dos aspectes, un de la reforma laboral i un altre dels pressupostos, que vaja, són, com ens ha recordat Àngel Miret, inacceptables des d'un punt d'ètic i encara més cristià. Per acabar, parlem d'un nom propi, d'una figura de referència en la solidaritat i en el compromís cristià i evangèlic amb els més pobres, és el de la religiosa Teresa Losada, que acaba de rebre un premi de la Generalitat i que tristament està malament de salut, està malalta.
Està malalta, però sobretot jo m'hi volia referir perquè, efectivament, com deia, se li ha lliurat el Premi Memorial que sia just.
Sí. No parlarem de la seva malaltia, sinó de la seva feina, que això és l'important.
I, a veure, jo volia explicar una mica el perfil d'aquesta dona, que per mi ha estat exemplar. És una de les persones que, quan jo vaig tenir responsabilitats en l'àmbit de la immigració des del govern de Catalunya, doncs més em va ajudar. És una gallega, de més se la veu, és una dona de caràcter. Pertany a la Congregació de les Franciscanes Missioneres de Maria, i ella va fer una opció, això com deies, pels pobres, perquè va deixar de banda una carrera universitària brillant a la Universitat de Barcelona, com a experta que és en el món àrab. Ella és una doctora en ciència, en filologia semítica, i es va posar al costat dels immigrants, va fundar l'any 74 una entitat que se diu Bait al-Takafa, que en català vol dir, traduït de l'àrab, vol dir la Casa de la Cultura, i en allà ha fet una tasca importantíssima d'integració sociocultural d'immigrants, sobretot d'immigrants de països d'origen àrab, i molt especialment des de la perspectiva del món de la dona. Aquesta dona va ser nomenada consultora del Consell Pontifici pel Diàleg Interreligiós per relacions amb el món musulmà l'any 2000, i, òbviament, també, i és així, o sigui, és una dona que ha tingut guardons, té també la Creu de Sant Jordi de l'any 2002. Jo crec que va fer un discurs excepcional. Ens va fer una crida en allò que avui és tan important. Diu, tots junts aconseguireu treure'ns de sobre la por que ens paralitza i d'aquesta manera recuperarem el coratge de ser dones i homes en harmonia amb nosaltres mateixos en primer lloc i després amb l'univers i amb Déu. Bé, el discurs va ser important. Estava a la sala plena de gom a gom. Jo vaig tenir la satisfacció de ser-hi. Va presidir l'acte la vicepresidenta del govern català, la senyora Joana Ortega. Hi havia una presència massiva que... I a més, no solament de l'Església Catòlica, sinó hi havia representants simplement de vista, ho dic, no de cap de recull de premsa dels que jo vaig identificant allà, de l'Església Ortodoxa, de confessions protestants. Hi havia, òbviament, líders i mans del món musulmà. Vaig identificar també algun líder de la comunitat jueva, és a dir, es va plegar una munió de persones, diguem-ne, des d'una transversalitat
i tant
espiritual enorme, i jo crec que, a més, va ser d'aquells actes que detectes des del primer moment qui ets, que estan fets d'acord. No? Així com jo, que per la meva feina d'anar bastant a actes, que una mica veus que tot és una mica de compromís, honestament,
sí.
En aquest cas vaig detectar, doncs, això.
Una presència d'acord.
Una presència d'acord, i, per tant, des d'aquí, el record a la Teresa Lozada.
Doncs un record que fem nostre, naturalment, vaja, gairebé podríem dir que és la Mare Teresa de Calcuta catalana, tot i que les comparacions sempre són injustes i són inexactes, però la feina de Teresa Lozada mereix tots els reconeixements i, sobretot, l'exemple per als qui es dediquen a qüestions socials per seguir, no?, la seva manera d'actuar, no?, d'ajuda desinteressada. Fins aquí l'espai d'avui, Món sense fronteres. No sé si vol afegir alguna última cosa. Ens retrobarem.
Doncs no, res més, només ànims a tots plegats. Jo me'ls dono a mi mateix, sí. I intento, doncs, traslladar-los.
Ànims primaverals i pasquals.
Ànims primaverals i el que dèiem a l'inici, no?, que la Pasqua, doncs, ens il·lumini tots plegats i ens faci superar, si més no, d'acord, aquests moments d'extrema dificultat per tantes i tantes persones i pel país en general.
Fins dilluns vinent, si Déu vol. Gràcies, bon dia.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
El jueves 19 de abril ven al CaixaForum de Barcelona y acompáñanos en la fiesta final de Clipmetrajes de Manos Unidas. Tu punto de vista puede cambiar el mundo.
Podrás visionar en pantalla grande los mejores cortometrajes de un minuto sobre África.
Disfrutarás de los tambores mágicos del grupo de música africana Engane Nokas.
Conoce África, disfruta África, muévete por África.
Manos Unidas, tu punto de vista puede cambiar el mundo.
19 de abril a las 6 de la tarde en Caixa Forum. Te esperamos.
Les coses clares i l'ofertassa, barata.
Tonyina clara en oli d'oliva Albo. Paquet de 3 llaunes, només 4,25 euros.
En comprar-ne dos paquets, de regal dues ampolles d'oli d'oliva verge.
Valor del regal, 4,66 euros.
Hipercor, preu i per millor.
Un
un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Avui, 16 d'abril, és l'aniversari del Papa Benet XVI. Per molts anys, Sant Pare, li podem dir tots avui, també des de l'antena de Ràdio Estel i Ràdio Principat, 85 anys, i encara, si Déu vol, prou salut com per seguir portant el timó de l'Església. Amb aquesta felicitació al Sant Pare, també pel setè aniversari de la seva elecció, que es complirà dijous, ens acomiadem. Us hem acompanyat des de les 8, el Toni Huguet a les vies de so, el David García a la producció, el Joan Pinyol i el Ramon Castelló a la redacció i la Sara Cruz a la sotsedició. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Gràcies per la vostra companyia. Que tingueu bon dilluns. Adéu-siau.
Ràdio Estel.